De les residències catalanes hauran de passar diàriament controls clínics i epidemiològics mentre duri la fase de represa. I qualsevol nou intern que hagi d'ingressar a un centre geriàtric haurà de demostrar que no té el virus amb una prova PCR i passar els primers 10 dies aïllats. Mentrestant, el Departament de Salut avança una segona onada de Covid cap a finals d'estiu i acumula material sanitari. Segons el Departament, en 3 setmanes s'ha doblat l'estoc de material sanitari per la Covid. I ara canviem de qüestió radicalment. Victòria del candidat de l'extrema dreta, Luis Aliot, a la segona volta de les eleccions municipals a Perpinyà, Rosselló. Aliot ha aconseguit entre el 53 i el 54% dels sufragis, segons els primers sondejos. És la primera vegada que el partit de Marie Le Pen obté l'alcaldia de Perpinyà i també és la primera ciutat de més de 100.000 habitants que governa l'extrema dreta francesa, amb un escenari que no només impacta la Catalunya Nord, sinó també a la política francesa en general. Hem de dir que els ecologistes han guanyat a l'Illa, a Estrasburg, Marsella, Lió i possiblement també a Tolosa i Montpellier. I els casals d'estiu, més preventius que mai. I és que més de 10.000 monitors han fet la formació de responsable d'higiene. De fet, ja es va començar a notar ahir aquesta tornada als casals d'estiu per part dels nens, dels més petits de casa. I acabem explicant-vos ràpidament que el Papa ha recordat aquest diumenge a Síria i els països de la regió del Pròxim Orient, després de la pregària de l'Àngelus. Francès ha comentat que aquest país porta 10 anys de guerra i pateix amb 11 milions de refugiats, gairebé 500.000 de morts, una situació humanitària crítica, ha dit, encara més amb la pandèmia de la Covid-19. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Missa tindora, de matinada. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mil sabendo.
Primer concert desconfinat de Marina Rossell. Serà el dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
Tutto andrà bene, sì, tot anirà bé.
Un recital antològic de Marina Rossell que no t'hauries de perdre. El dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
I sentirem de nou l'olor del vent i el sol.
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb la parella ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què em recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Ho dèiem a la primera hora, se n'ha parlat i se'n seguirà parlant de com ha afectat aquesta pandèmia a una crisi laboral que ja estem notant. Els ERTOs han estat l'eina amb la que el govern ha dotat el món empresarial per tal de salvar la seva economia i, de fet, un reial decret llei d'aquest cap de setmana els ha allargat. Però què significa tot plegat? En volem parlar avui en aquesta secció. Ja ho sabeu, que si teniu qualsevol dubte ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-409-2771. Deien que en volíem parlar de tot plegat amb l'advocat laboralista de Digestum Legal, César Martínez. César, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Déu-n'hi-do, el César ha vingut i m'ha deixat un bloc aquí davant, que és el BOE, el Boletín Oficial de l'Estado, amb tot el que va dient sobre els ERTOs. Anem a cop de BOE?
Sí, és lògic, ja portem una dinàmica des que va sortir o van patir aquesta crisi sanitària, va agafar per sorpresa tothom i s'està legislant a cop d'impulsos. Cada cop es va perfilant més. Ja no hi es nota tanta improvisació com al principi, ara ja hi ha una continuïtat, com a mínim, ja sabem de què parlem, ja sabem d'on venim, des d'un punt de vista legislatiu, ja comença a haver una certa coherència amb el que s'ha fet abans. Però, evidentment, anem a cop de BOE, el BOE és el llibre de capçalera dels advocats, a més tenen la sana costum de publicar un cap de setmana per goig de tots els laboralistes. I bé, el que fa és, com he dit, haver aquesta continuïtat en tota aquesta crisi, i que és una crisi que ja no li veuen un punt i final. Ja en l'anterior BOE, en l'anterior Real Decret, ja parlaven de pròrroga, que és el que ha sortit ara aquest cap de setmana, i avanço amb aquest BOE ja parlen de possibles rebrots o regulació de possibles rebrots, amb la qual també preveuen que no sigui l'últim. Esperem que sí, però en principi van posant per etapes, s'acabava la primera etapa el 30 de juny, i ara la següent etapa és el 30 de setembre.
En parlarem, d'aquests rebrots, del que signifiquen els ERTOs, de fins quan es poden aplicar aquests ERTOs, però abans, perquè la gent no s'espanti, o sí, no ho sé, deixa'm preguntar-te si tot aquest tema laboral algun dia tocarà terra, és a dir, algun dia aplanarem sobre un terreny que ens sigui més o menys còmode a tots, o com que ja s'ha tocat, això és un sense fi?
El denominador comú de tota aquesta legislació que ha sortit fins ara és el manteniment dels llocs de treball i salvar-los. Per això s'està anant a una mesura de flexibilitat que és la suspensió de contractes o reducció de jornada, els famosos ERTOs, i en altres mesures, i evidentment més traumàtiques. El que s'està fent, i no sé fins quan es podrà fer, és jugar amb els ERTOs, gastar-se els diners públics amb els ERTOs. Ara, aquest Real Decret, vaig llegir que equival a 11.000 milions d'euros en tema de cotitzacions, més els 3.000 milions d'euros mensuals per prestacions de desocupació, d'atur. Encara està afectada la gent en l'ERTO 2,5 milions, aproximadament. Al final, totes aquestes mesures han afectat aproximadament a uns 8 milions de persones, entre autònoms i gent afectada pels ERTOs. O sigui, s'està ficant molt diner públic per salvar aquesta situació. Això serà suficient? Tot dependrà de com l'economia i el consum, que és el que mou tot, doncs respongui. Home, però si vas a veure el que diu l'OCDE o el que diu el Banc d'Espanya o el que diu el Fons Monetari Internacional, és que hi haurà una recessió del 14% d'entre l'11, i en el pitjor dels casos es pot arribar fins i tot al 15 si hi ha rebrots severs del PIB, d'entre l'11 i el 15% del PIB. Això vol dir que no s'aguantarà amb ERTOs, no s'aguantarà. Esperem equivocar-nos i tothom està a l'expectativa. L'esperança que es té és que amb els ERTOs funcioni això. Però si no funciona, tard o d'hora s'haurà d'establir un altre tipus de mesures que no siguin ERTOs i que no sigui només ficar diner públic, perquè al final i a la cap el diner públic és d'una caixa que cada cop queda menys, és a cop d'endeutar-se. No ho sé com ho faran.
Ara t'anava a posar un compromís, anava a dir com què?
No, de moment estan prohibint, i m'estic avançant, estan prohibint els acomiadaments. Volen que aguantar i donar el suport a les empreses perquè aguantin al màxim els llocs de treball, però és evident que si el mercat s'empetiteix, les empreses també, en la mateixa proporció, s'hauran d'empetitir. Tot dependrà que això sigui de caràcter conjuntural i l'economia repunti. Tothom parla que sigui en forma d'U, en forma d'L, en forma d'estic, que sembla el que serà, que és una B baixa més prolongada quant a la recuperació. I esperem que sí, que sigui una recuperació molt més ràpida que la del 2008, perquè la del 2008 va ser d'unes altres característiques que no és aquesta, que ha hagut una parada quan més o menys hi havia una recuperació ja en marxa, va haver una parada sobtada, imposada, i per tant les característiques són diferents, i això fa pensar que la recuperació sigui molt més ràpida que la del 2008, però sí que és cert que haurem de fer una travessia pel desert, no sé si llarga o curta, sembla ser que mitjana, no tan llarga com la del 2008, però no de baixa de recuperació ràpida. I en aquest moment, quan s'hauran de prendre un altre tipus de mesures. Jo, els laboralistes, el que estem veient és que els ERTEs aguantaran algunes o serà suficient per aguantar una part de les empreses, però una altra part de les empreses amb ERTEs no serà suficient.
Estem veient com cada actualment tot aquest tema dels ERTOs, però sí que és veritat que si a algú li fan un ERTO, i segur que algun oient que ens estigui escoltant que li hagin plantejat, segur que li sona, no tenen per què fer-li només un tipus d'ERTO. Hi ha diferents tipus d'ERTO.
Hi ha diferents tipus d'ERTO, el que passa que la persona afectada per un ERTO estarà en un d'aquests supòsits. No, diguem que no és ara passo d'un, ara passo d'un altre, perquè el que condiciona el tipus d'ERTO és la situació que ha justificat que l'empresa vagi a aquest tipus de suspensió de contractes. Per tant, si la situació és aquella, serà l'ERTO o bé o per força major o bé per què es diu ETOP, que és per circumstàncies econòmiques, tècniques, organitzatives o productives. El normal, per dir-ho d'una altra manera. O el normal o el de força major. El de força major és quan la situació governativa t'obliga a tancar. Això són els comerços tots els comerços que diuen, escolta, doncs no es pot entrar als comerços, això és un força major. El que passa que el força major estava pensat a la llei per circumstàncies, diguem, traumàtiques, com un incendi, una riada, això sí que és una força major, i ho han adaptat a aquesta realitat que és totalment nova, i això fa que ho baixin encaixant a cop de real decret aquesta realitat. I, per tant, aquestes pròrrogues i aquestes dobles regulacions entre un ERTE normal i un ERTE de força major, que el que ha fet aquest real decret és unificar-ho, bàsicament. Excepte temes d'exencions, que continuen tenint més exencions a l'hora d'estalvis a la cotització a l'ERTE de força major que no pas a l'altre, el normal, però bàsicament el que ara diu és que tothom pot acollir-se a aquest tipus d'avantatges, no sols a pals de força major.
Per tant, anem a posar-ho fàcil, César, si jo tinc una empresa amb 20 treballadors, m'he acollit a un ERTO de força major i, per tant, he fet ERTO a 5 empleats. Em puc tornar a acollir a aquest tipus d'ERTO de força major després per aplicar-ho a 5 empleats més?
Sí, l'ERTO de força major ve condicionat per la circumstància que el justifica. El que jo puc és, en un ERTO de força major, fer-lo parcial, desafectar gent, però si la circumstància va pitjor, puc tornar a afectar a la gent a l'ERTO, fins i tot puc tornar a tancar, que és això el que preveu aquest real decret. Bueno. Quan parla de rebrots, encara que parla de quan està regulant les exencions a la cotització, preveu precisament que per decisió governativa s'hagi de tornar a tancar l'empresa. És a dir, suposant que ve un rebrot i torna a tancar els negocis. Aleshores, aquí no faria falta fer un nou ERTO, el mateix ERTO de força major que jo ja venia i que potser era parcial perquè havia tingut ja un inici de l'activitat. Ara sí, de tancar novament, amb aquell mateix ERTO em permetirà tancar tota l'activitat, i no només una part.
Això sí, les empreses tenen limitacions a l'hora d'establir un ERTO,
Sí, d'establir dos tipus de limitacions, per demanar l'ERTO o per fer l'ERTO, i després un cop estic amb l'ERTO. Per demanar l'ERTO, la limitació és que si és força major fa falta una autorització administrativa, perquè ha de veure realment que hi ha una relació directa entre la prohibició que facin les ordres governatives o els decrets o el que surti de que no puc fer aquella activitat. Això és com un incendi, una riada, que és el força major. I després les altres empreses, l'ERTO normal, que és, escolta, jo no tinc prou demanda per donar feina a tothom, no puc saturar de feina a tota la plantilla, per tant, m'acolleixo per causes productives, en aquest cas, o causes econòmiques, a un ERTO. Un cop estem a un ERTO de força major o un ERTO normal per Covid, perquè podrien haver ERTOs que no són per Covid, i aquests no tenen cap limitació, poden acomiadar, si volen, tampoc s'agafaran a les exempcions de cotització de Seguretat Social, perquè aquí el que et limitaré és quan tu agafes diner públic, aleshores sí que et vincules a tenir unes limitacions a l'hora d'acomiadar. És el que el nexe causal, el nexe que hi ha entre les limitacions que un cop ja estic en l'ERTO, que bàsicament és la de no acomiadar, venen condicionades si has tocat diner públic o no, per una banda. I per una altra banda venen condicionades si aquell ERTO és pel Covid. Si jo no faig un ERTO pel Covid, com ja hem tingut clients que diuen no, és que jo tinc una línia de negoci que era deficitària abans de l'ERTO. Perdó, de l'ERTO.
De la crisi sanitària.
De la crisi sanitària. I jo puc acreditar que aquesta línia de negoci era totalment deficitària. I la reestructuro i jo puc fer un ERTO o puc fer un, perdó, millor dit, puc fer un acomiadament sense cap tipus de limitació, malgrat jo hagi fet un ERTO pel tema del Covid. Aquí, com està totalment desvinculat als acomiadaments del Covid, no hi ha cap tipus de limitació. Ara, si jo faig un ERTO pel Covid i el que no puc fer és acomiadar gent afectada per l'ERTO del Covid, acomiadar-la posteriorment. Tinc un termini de temps en què no ho puc fer. Aquest termini de temps és, si jo he agafat diners públics, que és quan jo m'aprofito o m'acolleixo a les exempcions de la cotització, que amb aquest Real Decret s'extén també als ERTOs normals, abans només eren pels de força major, ara els ERTOs normals també puc beneficiar-me de les exempcions, tinc 6 mesos que no puc acomiadar a gent afectada per l'ERTO. Són 6 mesos. Seran 6 mesos en els de força major des que he fet la primera desafectació, des que ha vingut a treballar alguna persona i jo he reiniciat l'activitat, malgrat encara sigui de forma parcial. I ara, amb aquest nou Real Decret, els ERTOs normals, els de top, també puc acollir-me, però són 6 mesos que no puc acomiadar per causa a gent afectada a l'ERTO des del 30 de juny cap endavant, o millor dit, des de l'1 de juliol cap endavant. Són 6 mesos que, si jo agafo diners públics, no podré acomiadar a persones afectades per l'ERTO, perquè, si no, aquest acomiadament, a banda de ser improcedent, el que passarà és que em faran tornar no el que jo m'he beneficiat del treball d'acomiadat, sinó de tota l'empresa, les cotitzacions que jo m'he beneficiat, que jo no he cotitzat, m'he estalviat, de tota l'empresa amb recàrrec d'interessos. És a dir, el que fan és assegurar-se que acomiadar et surti molt més car que no pas mantenir aquell lloc de treball durant 6 mesos. És el que hem dit, que tots aquests avantatges que donen i tots aquests diners públics que posen sobre la taula, com a mínim es garantitzen que durant 6 mesos no hi hagi acomiadaments, o si no, ho han de tornar tot.
Per tant, ara que ens estàs explicant com funciona un ERTO gairebé des de dins, des de les seves entranyes, tal com s'està publicant al BOE, les empreses, és a dir, queda algun resquicio, que en dieu, perquè hi pugui haver frau dins d'un ERTO?
A veure, els de força major, és una autorització administrativa el que ho dona, i aquest tipus d'ERTOs no comporten negociació. Això què vol dir? Que l'empresa explica les seves raons, ho demana, i l'administració autoritza.
O s'aprova o no s'aprova.
Quan s'aprova, no s'aprova. I a més, un termini molt curt, perquè si passats 5 dies no s'ha aprovat, expressament s'aprova per silenci positiu. Va. Això què vol dir? Que pot haver un coladero aquí. però això ja ho han regulat i dit, ojo, que la inspecció de treball ho han tipificat com a falta amb aquests altres reals decrets, perquè, com he dit, tot això es va acumulant. Això, al final, és un cos jurídic Covid, i hi ha coses que continuen vigents, vull dir que el nou real decret no suspèn tot, o no deroga tot l'anterior. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no. Això és una mica puzzle, saber què està vigent i què no. Però això estaria vigent. S'ha tipificat com una falta laboral molt greu el fet de donar una informació per acollir-se a un ERTO de força major que després no sigui. O sigui, dir que la inspecció, que ara està saturada i no dona l'abast, dintre del termini de prescripció ja s'ho mirarà en calma. I té 4 anys per mirar-s'ho en calma. I aleshores ja veurem aquí què és el que ve. Això per les ERTEs de força major. El frau amb els altres tipus d'ERTEs, els normals, és més difícil, perquè aquí hi ha d'haver una negociació en la representació legal dels treballadors. Diguem que el de força major, si em perdes, si em permets l'expressió, és un tràgala, aquí està i tiro cap endavant, informo, però no negocio. En canvi, el normal, l'ERTE normal, s'ha de negociar. Que si no s'arriba a un acord, s'aplica igualment, d'acord, però com a mínim s'ha d'intentar una negociació de bona fe amb la representació dels treballadors i s'ha de portar tota una sèrie de documentació i d'una explicació amb una memòria, amb un informe tècnic, que el que fa és que, home, que aquí hi hagi més garanties. No pots anar sense res. Ha d'haver alguna causa, algunes dades de ballada de la producció, de situació de pèrdues reals o pèrdues previstes. És una cosa, diguem, que malgrat pugui no haver acord i aplicar-se, sí que aquí jo veig més difícil que hi hagi un frau.
Segur que t'hi has trobat, segur que hi ha moltíssima gent que t'ho hagi plantejat, per tant, deixa'm-ho plantejar tu també. Si se m'ha fet un ERTO i jo no estic cobrant el que hauria de cobrar, què puc fer?
Bueno, depèn que s'entén el que s'ha de cobrar o no. Tu pots dir, jo no estic cobrant del CEPE, el que hauria de cobrar del CEPE... Per tant,
que durant un primer moment ja es va dir que és que el CEP estava saturat i tot això s'arreglaria.
Home, sí que ara es va arreglant. Inclús aquest Real Decret ho simplifica més perquè posa mitjans telemàtics més àgils i, a més, també una forma d'establir el càlcul de la prestació més racional, perquè al final fa un percentatge de la reducció de jornada o de la suspensió de contracte respecte a la jornada habitual en el mes del treballador, i fa una mitja. Vull dir, va clarificant coses, perquè fins ara el tema del CP ha estat un calvari per tots, sobretot per els que es dediquen a la gestió. Ha estat un veritable calvari. Esperem que això ja es normalitzi. Si hi ha un pagament incorrecte o no pagament del CEP és una qüestió administrativa, és a dir, que és amb una relació amb una administració, malgrat les empreses, els advocats d'empresa, estem darrere per intentar solventar-ho per, diguem, una via que no sigui pròpiament la dimissió d'un procediment, però teòricament seria un procediment administratiu, i si és que el deute és de l'empresa, continuen en vigor les reclamacions normals contra les empreses. Ara bé, una reclamació de quantia és un procediment ordinari, no és extraordinari, no és urgent, i tant com van els jutjats ara, que només donen prioritat als temes urgents, una reclamació de quantia podem esperar perfectament 2 anys a que hi hagi judici laboral. Perquè ara els jutjats estan amb una capacitat molt més limitada per tema de seguretat i tenen tot l'acumulat de 3 mesos més la conflictivitat que surt ara. Per tant, tenen una preferència per procediments urgents, acomiadaments o temes de drets fonamentals, procediments urgents, i aquesta reclamació de quantia no són urgents. Per tant, podrem esperar temps.
Anem, però, això del CP que ha generat molta controvèrsia, per exemple. Si a mi se m'ha aplicat un ERTO, per exemple, i no he cobrat els 2 primers mesos per part del CP, aquells 2 primers mesos se'm deuen?
Sí, clar. Vull dir, la prestació sempre es deu. Una altra cosa és que es pagui malament o tard, però la prestació es deu. El que passa que aquí tenim un calvari,
Encara,
Sí, jo el tema del CEPE ja em surten sarpullidos, Ja és un tema que ja és com David i Goliat,
El que no poden fer les empreses és, si estic en ERTO, acomiadar-me.
Sí, hi ha 2 tipus de limitacions a l'acomiadament. Com he dit abans, hi ha a aquelles empreses que toquin diners públics...
I aleshores s'allarga el temps?
Són 6 mesos, o des de la primera desafectació en cas d'ERTE de força major, o 6 mesos de l'1 de juliol cap endavant, amb ERTOs normals. Són 6 mesos, si toques diner públic. Si no toques diner públic, hi ha una altra limitació, i és que fins al 30 de setembre, que és la pròrroga d'aquest Real Decret, no pots acomiadar a gent que hagi estat afectada per un ERTO per la mateixa causa de l'ERTO, és a dir, pel Covid. És a dir, que és un altre tipus de limitació, però si jo, com a empresa, com a empresari, resulta que jo he afectat amb un ERTO a uns treballadors i resulta que aquests treballadors o treballadores no tinc feina per ell i més enllà de l'ERTO, amb ERTO o sense ERTO, m'ha caigut tota una línia de negoci, no puc fer absolutament res, els he d'aguantar, he d'aguantar les relacions laborals perquè com han estat afectat amb un ERTO, com a mínim fins al 30 de setembre, perquè la causa és la mateixa que la de l'ERTO.
Entenent que l'empresa continuï.
Entenent que l'empresa continuï, clar. Hi ha excepcions a això, i aquestes excepcions és bàsicament quan l'empresa doncs, pot estar amb el que era l'antiga suspensió de pagaments, en temes de procediment concursal, i... Sí, bueno, hi ha un altre tipus de limitació que era, que això és diferent, ja no va respecte als acomiadaments, se m'ha anat al cap cap a altre tipus de limitacions, que és que no poden les empreses acollir-se a aquest tipus de mesures extraordinàries de cotitzacions, aquelles que tinguin el domicili fiscal a paraïsos, perdó, el domicili fiscal a paraïsos fiscals, i aquelles que no poden repartir dividends durant el mateix exercici en què fan l'ERTE, excepte que siguin empreses de menys de 50 treballadors. Aquest és un altre tipus de limitacions que no van referides a l'acomiadament, però que també, si es toca diner públic, doncs això, no poden tocar diner públic amb les exempcions de les cotitzacions, aquelles empreses, com he dit, que tinguin domicili fiscal a paraïsos fiscals, i també tampoc poden repartir doncs, beneficis aquell any.
Deixa'm posar-te un cas com a exemple d'aquests paradigmàtics. Per exemple, suposadament s'ha aplicat un ERTO en una empresa i a mi com a treballador ben bé no se m'ha comunicat perquè no sé si s'ha aplicat aquell ERTO o no per aquell silenci administratiu que dèiem. I alhora no he cobrat del CEPE. Va. Jo estic amb ERTO o no estic amb ERTO?
Tu estàs en ERTO, perquè les empreses aplicaran l'ERTO encara que passat els 5 dies. I és l'empresa la que ha de notificar el treballador que està en ERTO.
Tot i que l'empresa, per exemple, posem, hagi parat un mes de treballar.
Sí, l'empresa ha de notificar. Quan alguna persona està afectada per un ERTO, l'empresa li ha de dir, vostè està a l'ERTO, i l'empresa ha de tramitar tot el que és la documentació necessària perquè el CEPE pugui pagar la prestació. Mm. Altra cosa, i és el que per desgràcia ha passat, és que el CEPE no ha pagat bé o no ha donat senyals de vida durant massa temps, però aquell treballador està en ERTO, perquè una cosa és alerto i comunicat amb els tràmits que corresponen a l'autoritat laboral, i una altra cosa és la prestació que s'encarrega el CEPE. Val. Són coses diferents. Van a la una, o haurien d'anar a la una, però una cosa és la regulació legal de l'ERTO davant l'autoritat laboral i una altra la prestacional de cobrament de la prestació d'atur, que és el que s'encarrega l'ERTE. El CEPE.
Sí, com sigui, però qui ha de notificar el treballador?
L'empresa. L'empresa i tot això, per via telemàtica, comunica el CEPE.
Per tant, si no ho ha fet, és frau?
Si no ho ha fet, és un incompliment de la normativa, seria una falta. Més que frau és quan fas una cosa que no és veritat. Una altra, quan fas les coses malament o no comuniques, és una falta.
Vale. César Martínez, donaria aquest programa, ja ho saps,
Bueno, aquí.
Per una hora sencera. Per una hora sencera, però segur que em tornem a parlar perquè...